Lluny, per tant, sembla que queda aquell 1975, quan en Joan va tenir el seu debut com a graller, fins a dia d'avui, fins a aquest 2025, en què segueix compartint amb els seus companys dels Mercets doncs, la passió per aquest instrument, diguem-ho així, tan peculiar com la gralla, i també una història farcida de moments, doncs, bons moments, en la majoria de casos, alguna que altra anècdota, però com ens deia ara fa uns moments en Joan, clar, és complicat poder recordar tots i cadascun dels moments viscuts. Home, en 50 anys, en la vida d'una persona poden passar moltes coses. Si en un ja en passen, imaginin vostès amb 50. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Pito.
Per molts anys.
Gràcies.
Es diu aviat, això, eh?
Sí.
Es diu aviat. Clar, ens deia en Joan, insisteixo en això, no? És complicat tenir un record de totes i cadascuna de les... del que un ha pogut viure, no? En aquest món, en aquest cas, en el món de la gralla, no?
Sí, sí, és
sempre
complicat.
Queden, diuen que la memòria és selectiva i és ben cert. Uh-huh. És ben cert, no?
Clar, és que quan comences a tocar la gralla no penses que passaran 50 anys i després et faran una entrevista i et preguntaran el què. I ni molt menys, vull dir, ets un nano de 14 anys... que tens moltes altres coses. No hi havia mòbils, això sí, per sort, però que sí l'escola, que sí, en fi, altres aficions, els companys, anar a jugar a futbol a la platja. Bueno, i mira, i comences a tocar la gralla, no? I clar, qui sap com evolucionarà el tema. Vull dir que realment és molt, molt... És molt difícil, no?, pensar
sí,
en això.
I pensar en clau futur, no?, com
exacte,
diuen ja.
Exacte, això volia
no?
dir.
Quan comences ets un nen i, escolta'm, d'aquí 50 anys, què més dona, no?
En tot cas, jo crec que tu, quan feies la presentació, has dit una cosa que és molt encertada, que és els anys compartint la passió per aquest instrument, no? Perquè sí que és veritat que, a mesura que van passant els anys, que vas tocant amb els seus companys, que vas acumulant anys amb les mateixes persones, vas acumulant tocades, vas acumulant compartir dinars, compartir viatges, compartir converses, compartir molts assajos,
sí.
Doncs això és el que realment t'acaba omplint. No?
Clar, ara em ve al cap també quan en Rafael va estar aquí en aquest mateix estudi, l'entrevista que aleshores li va fer el Vicenç Morando, i en Rafael va dir una cosa que crec que és ben certa, no? En el punt tan personal de cadascú, no? Vull dir, allò, fins quan? Doncs fins quan m'ho deixi de passar bé.
Sí,
possiblement,
sí,
no, en Joan?
I estic completament d'acord i segurament home, no t'ho puc assegurar al 100%, ni molt menys, però el dia que en Rafael deixi de passar-s'ho bé segurament coincidirà amb el temps amb el dia que m'ho deixi passar bé, jo. Mm-hmm. Perquè ens ho passem bé junts, vull dir que realment és així, no? I al cap de 50 anys acaba sent un número, perquè potser no, ara mateix no tenim la perspectiva històrica del que representen aquests 50 anys i no, potser no ens en fem ben bé el càrrec, no? Uh-huh. És com un símil així futbolístic, quan en Guardiola amb el Dream Team deia ho trobarem a faltar i això, no?
Sí, sí,
i en aquell
sí,
moment
sí.
Ningú ho entenia, després quan han canviat els entrenadors, doncs és quan veus el valor que tenia allò, no? Doncs semblant.
Veus el final més a prop, probablement.
Home, el que veig més a prop és el final de la vida en si, no?
No fotis.
No, però vull dir que sí, que ens fem grans, però...
Però
clar,
que un hi comença a pensar en això, no? O no?
No, la veritat és que no. La veritat és que jo crec que ara estic amb el meu millor moment graller, no? Perquè estem molt compenetrats amb la colla, perquè tenim un repertori ampli, perquè ens coneixem fins i tot les maneres de respirar. Ara toco una mica millor que fa molts anys i no sóc perfecte, ni molt menys, però és que realment m'ho passo molt bé. Llavors, prefereixo no pensar-hi en el final. Mentre ens ho passem bé...
Vull dir... Ara fas de segon...
Sí,
ara
correcte.
Estàs de segon, però no sempre has estat segon.
No, vaig començar de primer. Em sembla que sempre m'he caracteritzat per tenir una potència de bufera important. I, de fet, amb les enyorades i estimades canyes que ens feia en Josep Marcet, com va dir també en Rafael a l'entrevista de fa dos anys, en Josep ens feia les inxes a mida de cada persona. I bueno, ell ja sabia com bufava jo, sabia l'embocadura i em feia unes canyes fantàstiques i realment tenia molta potència. Llavors, això en alguna manera tenia algun petit inconvenient, que és que si el primer no estava a l'alçada de la bufera, dominava, no? Llavors, si veia de primer no hi ha problema, però quan vaig començar a fer de segon, doncs el primer també havia de tenir potència.
Clar, no tria un mateix si ha de ser primer o ha de ser segon, no? O com vas?
Bueno, no, sí, a veure, les coses et porten cap a com han de ser les coses, no? Llavors, si una colla té un primer o dos primers consolidats i doncs s'ha de veure què és el que li va millor cadascú. A mi primer anava bé fer de primer, eren bons primers, però després, doncs, a lo millor recordo quan feia colla amb l'Enrique Villanueva, amb Pau Descansi i amb en Mingo, doncs era millor que jo fes de segon perquè tenia més facilitat, no? Vull dir que, i ara estic molt a gust fent de segon, perquè així com se'n parla poc de la gran importància dels timbalers a la colla dels Vallès, doncs se'n parla una mica més, però també se'n parla poc de la importància dels segons, no? Un bon timbal amb un acompanyament i que marqui el ritme, i un bon segon, doncs fan les peces molt més.
Sempre hi ha hagut aquesta imatge del segon, que és el graller que va per baix, que entre cometes no s'ha d'esforçar massa més que el primer, però bueno, jo diria aquí que en aquest sentit el repertori probablement hagi evolucionat i us hagi obligat als segons a algunes peces esforçar-vos una miqueta més, Joan.
Sí, no, és cert, però aquí també el que també ha evolucionat, a vegades en positiu i a vegades no, és la capacitat d'escoltar de la gent. Llavors hi ha moltes persones que això ho saben apreciar quan escolten una peça tocada per la gralla, ja sigui amb un cercavila o bé amb alguna tocada, saben apreciar aquests matisos de les diferents veus, i n'hi ha d'altres que no, que potser senten el conjunt, però són aquelles persones que si se t'escapa una nota mal posada no se'n donaran compte. Llavors, aquí també hi ha hagut una evolució. I, bueno, pues,
és de fet, així. Joan, al fil del que comentes, no? Suposo que com a graer agraeixes que algú que t'hagi escoltat tocant a tu a la colla, doncs se t'apropi en un moment donat i et digui, ostres, que bé, o que sàpiga apreciar una miqueta la qualitat de la peça en qüestió, del grup en qüestió, perquè no sempre la gralla és un instrument ben valorat o ben vist.
No, més aviat,
més aviat tot el contrari.
Més aviat del contrari, sí. Però mira, recordo justament, ara que has comentat això, el darrer concert que vam fer a la Festa Major de Cubelles, que se'ns va apropar una noia grallera, no sabem bé d'on, que va venir a felicitar-nos perquè ho havíem fet molt bé. I home, doncs t'arriben aquestes felicitacions, t'arriben perquè és com dius tu, la gralla no és un instrument que estigui ben vist, i té els seus motius i les seves justificacions, no? Però també agraeixo i també és d'agrair, i en el meu cas potser encara més, doncs els companys que m'han ensenyat i que m'han dit què és el que no feia bé, no? I de fet els millors companys que he tingut són els que en algun moment determinat m'han no recriminat, sinó corregit, i escolta'm, això ho has de fer així, no d'aquesta manera. Llavors, jo crec que amb la meva manera de tocar això es nota, perquè així com hi ha altres grallers, doncs, amb coneixements musicals, poden fer unes floritures especials o uns adornaments especials que estan plenament justificats pel seu coneixement musical que tenen, això, jo com que això no ho tinc, doncs em senyeixo molt al que s'ha de tocar, i de floritures no faig masses per no fer-les fora de lloc, no? Llavors aquests també els hi agraeixo, des d'en Josep, en Josep Soler, en Josep Mercet, en Rafel, en els seus començaments amb l'AI, o sigui, tots els companys que he tingut a la colla que m'han anat corregint i ensenyant, doncs al capdavall han estat els que han col·laborat a que jo avui pugui estar aquí. Sí. No?
Van ser complicats els inicis? O són complicats els inicis d'un graller? O no ho recordes?
Mira, no, saps què passa? Que no n'ets conscient.
No n'ets conscient
de si és complicat o no. Recordo que m'era difícil compaginar els assajos amb els estudis, això sí, havia de pujar en bicicleta fins a casa d'en Blai, bueno, era complicat.
De fet, en Joan Carbonell comença el seu camí en el món de la gralla amb l'escola de grallers.
Sí.
Amb Blai Fontanals.
Correcte, sí,
que
sí.
Va ser qui va ensenyar, doncs, les primeres notes.
Sí, així. Sí, però ja et dic que recordo molt poquetes coses, i en canvi doncs també recordo, i de fet encara ho tinc per casa, tinc un bloc de notes petitet amb les notes apuntades de com s'havien de tocar determinades peces, i aquestes notes me les anava dictant en Rafel, i assajàvem el que era la capella del patronat.
Uf.
O sigui que són coses que queden marcades, no? Uh-huh. Però imagina't tu si estem parlant de fa temps, no?
Clar, podem dir, no sé si tranquil·lament, que la gralla ha seguit un procés evolutiu com el propi graller, no? Vull dir, avui és difícil que un graller, per exemple, no sàpiga música.
Uh-huh.
Això abans,
mira,
no passava.
Aquí, això és un debat interessant. Jo estic d'acord amb en Rafel quan fa 2 anys va dir que ell era un graller de carrer. Jo també.
Sí.
La gralla és un instrument de carrer, no deixa de ser un tros de fusta en forats amb una canya. De fet, parèntesis, conservo un inxa de canya feta per en Guillermo, tanco parèntesis, i això ha tingut una evolució. Espera, per què ho deia això? Què has començat dient?
Sí, estàvem comentant el procés evolutiu de la gralla i del propi graller, que
sí,
és difícil
lo de la música, correcte.
Entendre que un graller doncs, no sàpiga música.
Mira,
no?
A veure, jo no sé llenguatge musical, uh-huh. Això que abans en deien solfa,
sí.
No en sé. I m'agradaria saber-ne, lògicament. No em faig bandera de no saber-ne, uh-huh. Ni molt menys, no? Però això el que demostra és que es pot ser graller de carrer acceptable, com puc ser jo, modestament,
sense saber llegir una partitura.
Sense saber llegir una partitura. Mm-hmm. Això sí, has de tenir la paciència i la bona companyonia dels companys de colla que te l'ensenyen, no? I torno a repetir un infinit agraïment cap a ells i la paciència i tot, no? Però bé, tenir una bona oïda, no només per recordar les cançons, sinó per fer bé l'afinació de les peces, doncs això ajuda. I recordo ara el nom no el recordaré, però sé que en alguna població del Berguedà hi havia un violinista que no sabia solfa, i hi havia un historiador musical que li va dedicar un llibre i tot. Uh-huh. Ens deien Joan de Cal Veget, no sé, bueno, era un poble de per allà.
Sí.
Però em vaig quedar astorat, perquè jo pensava que la gralla era l'únic instrument que es podia
atrevia a tocar
sense saber solfa. I vaig veure que no. I realment això és un debat interessant, perquè es pot ser graller més bo, menys bo, sense saber llenguatge musical, però es pot saber llenguatge musical i no tocar bé la gralla. Aquí Sitges, per sort, tenim grans músics i que són a la vegada grans grallers.
Què passa, Joan, quan treus la gralla del seu context? És a dir, quan treus la gralla del carrer i la poses en un estudi per enregistrar, o en un gran escenari, o no sé... canvia la història.
Sí, li treus una part de la seva història, perquè quan els començaments de la gralla, i t'estic parlant dels començaments reals de la gralla, la gralla mai era per tocar en concerts, era per acompanyar balls, per fer festes als pobles, etc. I bueno, això ja ho explicava amb el llibre que va fer l'Escola de Grallers sobre nosaltres els grallers,
sí,
quan
sí,
explica
sí.
Tota la història aquesta. Vull dir que sí que hi ha hagut una evolució de la gralla i dels grallers i del tipus de gralla que hi ha, però essencialment la gralla és un instrument de carrer, per la potència que té, pels balls que acompanya, sense els balls la gralla no seria res. Llavors, posar la gralla en un altre context li fa perdre una mica de la seva història. O sigui, et pots pensar... No li veus tota l'amplitud de lo que representa, no?
Uh-huh.
I nosaltres hem tocat en llocs en llocs que no són al carrer. Vam anar a un festival de música sacra a Getafe a tocar amb la Moxiganga, hem tocat a Reus, a dintre una església, compartint la tocada, doncs, amb grallers músics que tocaven cançons molt concertístiques, però que en tot cas serien peces que no serien apropiades per tocar al carrer.
Uh-huh.
Nosaltres toquem peces de carrer, que es poden tocar en algun concert, però que bàsicament són peces perquè la gent les disfruti al carrer.
Si et dono a triar, Cercavila o concert?
Si em dones a triar? Doncs mira, jo diria que cercavila primer i concert segon. El que passa que, clar, un concert el domina, en teoria, el que el fa el concert, i el cercavila no el domina la colla de grallers.
Diem altres elements externs.
Sí, sí, hi ha molts altres factors que poden fer desviar la tocada de la gralla, no? Un cop de colze, un soroll, un...
Sí.
Qualsevol cosa d'aquestes. Però el cercavila és fonamental. Mm-hmm. És quan mires, si pots, els ulls de la gent que t'escolta, de les criatures, de la gent que ho sent, també de la gent que passa pel costat com si els molestessis, i veus el que genera el so de la gralla amb tota aquesta gent, i això és molt, molt, molt interessant, i a mi és el que em fa sentir, no?
Sí, sí. En Joan, clar, en aquests 50 anys ha viscut, doncs, moltíssimes tocades, molts cercaviles, algun que altre concert, moltíssimes anècdotes, però vaig a petar, Joan, al que és una miqueta l'essència del graller sitgetà, no? Que és l'entrada de grallers el dia 23 a les 12
del
migdia.
Aquí...
I clar, el Joan, jo diria que sortosament per tu i pels teus companys dels Mercets, en aquest cas, que us va tocar viure aquella gran època en què aquelles tocades al cap de la vila eren veritables, no diré rivalitat, però ostres, a veure qui ho fa millor, no?
Sí, sí,
I suposo que d'això en teniu un bon record, no?
Sí, no, totes les entrades de grallers, o sigui, la Festa Major de Sitges, per mi, sense l'entrada de grallers, baixaria del 100% al 20%, i encara li poso molt alt al 20%.
De fet, explica l'anècdota genèrica així del graller que... Quants cops hauran escoltat allò d'un graller? Escolta'm, jo quan acaba l'entrada de grallers ja podria acabar la Festa Major, ja en tinc prou.
És un... O sigui, quan comença l'entrada de grallers, el primer redoble timbal que feu, a dintre del cos d'un graller, almenys a mi, s'activa tot. S'activa tot.
Sí, sí, sí.
I aquesta activació no s'atura fins que s'acaba la tocada de l'Ajuntament, i llavors és com un pòsit que queda dins del cervell i del cor del graller, que aquest pòsit roman tota la Festa Major, però que, bueno, que ja ha passat.
Perquè després de 50 anys, en Joan encara segueix tenint aquell puntet de neguit,
A veure, amb els anys, per sort, una cosa que s'adquireix és més seguretat i més confiança en un mateix, no? Però el neguit hi és sempre, i
I malament el dia que no hi sigui.
Exacte, sí. Però jo a l'entrada de grallers ho vaig passar molt malament, per exemple, fa uns anys que em va agafar rampa a la mà tocant, i era dels nervis.
Sí.
O que la suor, perquè ja sabem tots que a les 12 del migdia del dia 23 el sol cau recte al carrer Sant Francesc.
S'acostuma a suar una mica, sí.
Doncs quan la suor t'atreveix a la seguit entre l'ull i et piquen els ulls mentre toques,
sí,
no?
Sí, 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 sí.
Però això només passa a l'entrada de grallers. O sigui, en cap altre moment de la Festa Major, per calor que faci, això no m'ha passat. I és que, clar, l'entrada de grallers són emocions, són llàgrimes, són... Una cosa que també m'agrada molt de l'entrada de grallers és el grup compacte que fem, per exemple, nosaltres, els Mercers de Sitges, no? Sembla que tinguem un fil invisible que ens uneix a tots els grallers i timbalers a cada nota de les matinades fins que arribem al cap de la vila, i això jo crec que tots ho sentim, encara que no ho verbalitzem. No?
Allò que els 20 i pico sonin com un.
Sí, 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 exacte.
I això costa molt.
Sí, sí.
Això costa molt. Són... ja els ho diem, hores i hores d'assajos.
Correcte, sí.
I en aquest sentit, Joan, no hi ha secret. És a dir, un bon graller es corteix a base d'assajos.
Sí,
tot
sí.
Tot i que, evidentment, després hi hauran de millors, de pitjors, qui tindrà més o menys facilitat a l'hora d'aprendre, vaja, el que vostès vulguin. Però aquí hi ha, dintre del que és l'ABC...
els assajos són bàsics. I aquí ara, mira que no m'agrada parlar de mi, però et donaré un detall, que tu ja el coneixes, perquè es vegi l'importància dels assajos. Saps que per circumstàncies de la vida jo des de el desembre del 2014 no visco a Sant Cugat. Això vol dir que...
No vius a Sitges.
Jo no visco a Sitges, perdó, visco a Sant Cugat, correcte. Això vol dir que els últims 10 anys jo he vingut a assajar des de Sant Cugat.
Sí.
I molts cops només he vingut per assajar, no per fer altres coses. Però bueno, perquè la família la tinc per aquí, no? Per aquí repartida. I no m'ha representat absolutament cap tipus de problema o de pensar, uf, quina mandra, no
sé què. O sobreesforç.
No, perquè els assajos, a part de que són necessaris, és que tocar la gralla i veure com vas aprenent i vas... És que tu passes bé, és que està molt bé.
I probablement, més que l'aprenentatge i més que el fer morro, com es diu en l'argot graller, doncs aquella horeta i mitja, digue-li com vulguis, també serveix per posar-te al dia.
Clar, manera, clar, no? evidentment, sí, home, i tant. Sí. O sigui, és, aquí en aquest sentit, la gralla és un lligam indestructible amb Sitges, vull dir, no... Ara, i també com a anècdota, també te'n diré que allà a Sant Cugat tinc una cunyada que és mestra d'una escola i cada any em diu, escolta'm, que tinc uns nanos de P3 que és la classe dels gegants i jo sé que tu toques la gralla, si podries venir. Sí. I bueno, doncs agafo la col·lecció de gralles que tinc, vaig allà amb els nanos de P3, els hi faig una miqueta de xerradeta i els hi toco el gegant del Pi el gener, sí. I ballen amb uns cabassos que s'han fet ells, i mira, doncs també, evidentment, quan faig això em poso el polo dels Mercets de Sitges, faig propaganda de Sitges, i suposo que si hi ha algun graller de Sant Cugat que algú ho sàpiga, els hi farà una mica
de rabieta, diguem-ho així.
Però també m'ho passo bé, sí.
Què passa, Joan, quan treus la gralla de Sitges i la portes a altres llocs?
Bé, hi ha de tot, des de pobles, sí, des de pobles que hi ha un cercavila que no hi ha absolutament ningú pel carrer, però ningú que dius he tocat per les mosques, fins a gent que t'aplaudeix molt. En aquest sentit, haig de dir que, tot i no ser els llocs on potser hem fet les millors tocades, hi ha públic de poblacions que són molt agraïts i amb cercaviles acabes una peça i t'aplaudeixen, cosa que aquí Sitges no passa massa, la veritat és aquesta. I bueno, també depèn de la població que vagis. Clar, si vas a una població amb tradició grallera, com pot ser Tarragona, Vilafranca, Valls, doncs no és el mateix que si vas a jo què sé, no sabria dir-te el poble, no? A Hospitalet mateix, no? Per dir alguna. Llavors, quan treus la gralla del seu context és quan veus en el context que estiguis com està valorada la gralla, eh? I bueno, doncs la gralla no està ben valorada, i no està ben valorada perquè hi ha gent que no la toca bé. A Sitges, per sort, hi ha molta gent que la toca bé, i a Sitges que em sembla que deu ser la població de Catalunya que hi ha més grallers del món mundial,
si no la que més, sí, està en el top.
Però sí que és veritat, doncs, que bueno, doncs és normal, jo entenc que la gralla pugui no estar ben valorada, i quan la treus del seu hàbitat natural, de les seves regions de naixença, bueno, ja m'entens.
Sí. Deus ser dels pocs grallers allò amb un recorregut tan, que dirien els castellans, tan longevo.
Sí, bueno, i en Rafel, clar.
Sí, i en Rafel.
Home, estem contents, que sigui així, perquè no és fàcil, i no és fàcil, i bueno, no deixa de ser un recorregut vital, no?
No és fàcil, com diu en Joan, i té tota la raó del món, perquè clar, intentar mantenir un cert bon nivell amb el pas dels anys no és fàcil.
No,
perquè
va,
evidentment
no.
Cada any que passa és més difícil.
O sigui, de fet, el que dèiem abans dels coneixements musicals, o sigui, els assajos són bàsics i són fonamentals. Llavors, clar, hi ha diferents tipus d'assajos. Hi ha l'assaig per fer morro, perquè es necessita fondo, els assajos per aprendre peces noves i els assajos per millorar. Llavors, són tres tipus d'assajos marcadament diferents, que cada un té les seves peculiaritats, no? Llavors, bueno, nosaltres a la nostra colla, ja saps tu, més o menys ens unem muntant, tenim clar aquestes maneres d'assajar, però sí que és veritat que per millorar la gralla, doncs a vegades el temps que... No, a vegades no, segur. El temps que hauries d'invertir per millorar un 5% la manera de tocar no compensa, perquè representaria assajar un mínim de 8-10 hores a la setmana. No dic més, perquè els més ja serien els professionals, no? Però dius, bueno, assajar 10 hores a la setmana Per què? Perquè tocarem dues peces molt difícils que les podrem tocar un cop a l'any o dos cops a l'any i la valoraran com a molt 50 persones. Dius, potser no és aquest l'objectiu. L'objectiu és arribar a la gent, que la gent s'ho passi bé, que els balls amb els quals acompanyem s'ho passin bé, que això és lo fonamental, i això és el que genera el moviment local, no?
I probablement, Joan, no cal complicar-se massa a l'hora de triar o d'interpretar un repertori, no? De vegades un gener o una boja ben tocada.
Home, sí,
sí. És fonamental.
Home, mira, tenim l'anècdota aquesta, l'any aquell que vam anar a acompanyar la Mulassa de Vilanova a Mataró, que els vam tocar un gener amb la versió d'en Xavier Richard, però que em sembla que és l'única vegada que hem tocat que teníem uns micros a davant.
Oh, sí.
Amb la qual, doncs, esclar, si a la potència que normalment té la nostra colla li afegeixes uns micros, doncs aquell gener va sonar espectacular.
Més que sonar, va ressonar.
Sí, sí. I clar, després va venir algun malestar i diu, escolta, amb aquesta peça que tu tocat, no sé què. Sí, és el gener.
Sí, però, és un dels clàssics.
Clar, ben tocat, és que no té res a veure. Uh-huh. Clar, una persona de, quan el que dèiem abans, en un lloc que la gralla d'aquests, que la gralla no està gaire ben considerada perquè la gent que l'ha escoltat ha escoltat només un determinat tipus de graller, si sent les mateixes peces o unes peces diferents tocades per uns altres grallers, dius, no em quadra això.
Són les 11:04 del matí, estem parlant amb en Joan Carbonell i els seus 50 anys com a graller. Seria moltíssima més estona, perquè clar, 50 anys donen per molt. Intenta'm acabar la frase, Joan. Un bon graller és aquell que...
És aquell que... A veure si l'acabo bé. Un bon graller és aquell que disfruta tocant la gralla, que s'ho passa bé amb els companys que té, que genera reaccions positives amb la gent que l'escolta i amb els balls que acompanya, i un bon graller és el que estima el seu poble, que és pel qual toca la gralla.
Mm-hmm. Has tocat amb molts balls,
sí.
Gegants, sí. Bastons...
Sí. Ui, me'n recordo quan he tocat amb la Moxiganga, amb els bastons, mm-hmm. amb els americanos...
Clar, que hi ha hagut una miqueta de tot aquí, no?
Sí. I bueno... i també he tocat amb diferents companys, no? I companys que ja no hi són,
sí.
Però clar, no només el recordat David, no? Però també tenim l'Enrique Villameva, tenim en Ramonet, tenim en Gerard, tenim en Tito Quevedo, en Guillermo, en fi, clar,
sí, estàs llavors... parlant de gent en un pes increïble en la història de la gralla a Sitges, no?
Sí. Un dia, és que clar, quan vaig començar tenia 14 o 15 anys i ara sóc avi d'un nen de 7 anys i clar, i dius, des d'aquell moment fins ara he estat tocant la gralla, excepte un any que
sí, no em van... Tu, una pregunta, sí. Han estat 50 anys sense interrupció, sí, o hi ha aquí algun any que ens balla?
Quan vaig estar fent el servei militar, un any vaig venir, perquè en aquella època no sé si es va continuar fent o no, l'Ajuntament et feia una carta conforme et requeria per les festes.
Un altre dels clàssics, les cartes famoses, sí, de l'Ajuntament.
I et deixaven venir, no? Però em sembla que hi va haver un any que no vaig poder venir. Que aquell any tocava amb la colla amb en Josep, el germà d'en Vicenç, en Josep Morando.
Sí.
I, bueno, és que per mi han sigut... jo tinc, són tots referents, no? En Blai primer, després en Rafael, en Josep Mercet.
Has estat de referents o has intentat tenir referents en aquest camí? O...
Bueno, a veure, cada un té les seves preferències subjectives, personals, però a mi sempre m'han impressionat en la manera de tocar, doncs, d'en Jordi Canals, d'en Josep Maria Badell, d'en Josep Mercet,
sí.
El mateix Rafel, i bueno, poder tocar amb ells, doncs, és una sort i un privilegi. Llavors, clar, i repeteixo, per les meves mancances musicals, fixar-me bé en com ho feien ells i amb els seus ensenyaments, doncs, això ha fet que més o menys pugui arribar dignament fins aquí avui, no?
I si la pluja ho permet, en Joan, tornarà a tocar la gralla diumenge.
Sí, la pluja i la salut, perquè ja tenim una edat.
Però estem res a punt de viure una nova Santa Tecla, que sortosament, Joan, Santa Tecla ja fa uns anys que té aquell punt de dir, no té aquell punt de...
Més localista, sí, més local.
No?
Sí.
De tanta excitació, no? Diguem-ho sí, així. Es disfruta més o no?
Jo disfruto igual. Sí, jo disfruto igual. A més, per Santa Tecla tinc la sort de tenir una mica de temps d'anar a fer fotografies del Castell de Focs, que m'encanta i fa molts anys que
perquè
les faig.
No ho hem dit, però el Joan és un gran amant de la fotografia i crec que conserves o tens un arxiu fotogràfic...
Sí, en tinc.
I em centro amb el món de la gralla, vull dir, sí, deus tenir un arxiu, bueno, sí, perquè, repeteixo, t'agrada molt conservar les fotografies,
sí,
de tant en quant en Joan a través del mòbil ens passa fotos d'aquelles d'anys A.
Bueno, perquè al capdavall és el que dèiem al començament de la falta de memòria, no? Si no recopiles records en el moment que s'estan generant els records, hi ha un determinat tipus de persones, com per exemple jo, que necessitem un suport per recordar-ho, no? Uh-huh. I en aquest sentit, doncs, des de sempre que he pogut recopilar fotos i dir algú que en fes, doncs ho he fet, no? Bueno, ja saps tu que quan fem algun concert, si puc, agafo el trípode i la càmera i
sí,
el gravo.
Sí. Això, que en deus tenir uns quants.
Sí, ja són uns quants. Sí, ja són uns quants. Sí, sí.
Home, entres a l'hospital, sí, la guineu.
Sí, exacte.
Són uns quants. 11 i 9 minuts, hem intentat doncs seguir o resseguir aquest fil dels 50 anys d'en Joan Carbonell. Ens deixem probablement moltíssimes coses, però vaja, hem volgut focalitzar-ho amb el que bonament hem pogut. Joan, gràcies per compartir aquests minuts.
Gràcies a vosaltres. Jo, tot el que sigui poder estar una estona a Sitges, ara que faig vida a Sant Cugat, i a més per un tema de gralla, doncs escolta'm, mira, ahir estava fent el concert de la gralla i avui...
Sí, perquè el Joan ja va ser ahir aquí fent el concert que vam fer a la gralla, aquí al carrer Major. Vas agafar el cotxe cap a Sant Cugat, avui aquest matí torna a agafar el cotxe, vine cap a Sitges, a la ràdio. Clar, això també té un valor, eh?
Sí, però un hi ha... per la manera de conduir, que és tranquil·la, i són estones que encara que estiguis per la conducció, el cap també va agafant la seva maduresa del que s'ha de pensar, no?
Molt bé. Joan, gràcies, en repeteixo, moltíssimes felicitats per aquests 50 anys, no sé si dir uns quants més, també.
Mentre el cos i el resto de la colla aguanti.
I la il·lusió,
No, la il·lusió no faltarà mai.
I allò que deia el Rafel també fa un parell d'anys, no? Mentre m'ho segueixi passant bé, escolta'm,
Sí, sí.
Que me quiten lo bailao.
Molt bé.
Joan, gràcies.
A vosaltres.